Són les 11 i 7 minuts, ara tertúlia esportiva, però ens agradaria que ens escrivíssiu i ens truquéssiu. mati@catradio.com, 93-01-7474. Mireu els calendaris de Barça i Madrid i digueu-nos quants punts creieu que farà cadascú. El calendari del Barça: Barça-Betis, Atlètic de Madrid-Barça, Barça-Getafe, Barça-Espanyol i Nàstic-Barça. El Madrid: Madrid-Espanyol, Recre-Madrid, Madrid-Depor, Saragossa-Madrid i Madrid-Mallorca. En aquests moments hi ha 2 punts de diferència. El Barça en té 65 i el Madrid 63. Doncs feu una atribució el més racional possible de punts amb els 5 partits que queden en el calendari i digueu-nos, per tant, qui creieu que guanyarà la Lliga. mati@catradio.cat. També els hi preguntarem als tertulians. Vinga, una pausa i ens hi posem.
L'assegurança de cotxe més econòmica es troba a Balumba Ponés o al 902-933-456. Balumba Ponés. Més fàcil, més ràpid, més Balumba.
Saps? Estic preocupada per la meva Maria. Últimament ha perdut pes i té diarrees molt sovint. No sé què li passa.
No serà celíaca?
Vols dir?
Una de cada 100 persones a Catalunya és celíaca i no ho sap. Si creus que pot ser celíac, truca'ns. 902-235-422. 902-235-422. És un consell de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
No t'amoïnis, truca i ens ho arreglen.
Cotxes de lloguer, toquem el 2. El nostre horari d'atenció és de 9 a 9:15. Mentrestant, si desitja recordar-se de la nostra mare, pitgi l'1. Si vol cridar, pitgi el 2. I perquè no li torni a passar, no torni a trucar.
Si no vol que el seu viatge acabi així, llogui el vehicle Europcar, perquè només l'empresa líder li pot oferir els millors preus en totes les garanties. Pregunti-ho a la seva agència de viatges. Viatgi amb el líder. Triï Europcar.
L'altre dia vaig veure pel carrer el teu ex. No saps quina cara de porc se li està posant.
Dona, mai ha estat massa polit.
No, no, de porc de debò. Amb un morbo així de llarg i orelles amb bec i caigudes.
Ai, mira que li deia que no mengés tants embotits.
Els productes Bon Preu et canviaran la cara. Tu només prova'ls. Et sorprendran.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Onze i nou minuts, tertúlia esportiva, aquí als estudis, Ramon Besa i Lluís Canut. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Bon dia.
I a través del telèfon, perquè està tornant de l'altra punta de món, no t'ho perdis, l'Emilio Pérez de Rozas. Emilio, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
Tu vens de Xangai, no?
De Xangai, sí.
I on ets ara?
Ara estic esperant la maleta a l'aeroport de Barcelona.
Ah, i ets a casa, doncs?
Sí.
Bueno, però ara t'ha de sortir la maleta.
Però la carrera la vas veure, Emilio, ja si estàs aquí o què?
Eh?
Les carreres les vas arribar a veure o no? Home, com que ja estàs aquí, igual no tinc ni temps.
No, vaig veure el Barça, el que no vaig veure és el Madrid, perquè ja estava l'avió tornant de Xangai a Múnich.
Com es fa això mateix? Quin és el tipus de viatge? Xangai-Múnich, Múnich-Barcelona?
Sí, normalment es va a Alemanya. Jo vaig anar per la viatge d'anada a Frankfurt i ara la tornada a Múnich.
I què tal això de Xangai?
Bueno, a mi m'ha agradat moltíssim, però moltíssim.
Ah, sí?
Molt. M'ha semblat, però primer no m'ha semblat Xina, evidentment. O sigui, i quan dic Xina em refereixo a que no m'ha semblat un...
Un règim comunista.
No, és una cosa increïble. O sigui, pot ser Dallas, pot ser qualsevol ciutat del món, és una cosa increïble.
Un règim comunista, vaja.
I la gent espanyola i catalana que hem trobat allà, que hem trobat bastant de gent treballant, diuen que, bueno, que és una ciutat molt, molt estupenda i bé, molt bé. La veritat és que la gent parla molt bé. Jo, a veure, el rato que he estat, que era cap allà a partir de les 7:30 o 8 de la tarda que podíem sortir del circuit, la veritat és que hem vist una ciutat molt, molt xula i, sobretot, una ciutat, això sí, amb una pol·lució increïble, però increïble.
Pol·lució.
Sí, però molt, molt agradable i, sobretot, aquest concepte de que realment jo no era Xina, evidentment.
Ja, que aquests o ens ajuden al canvi climàtic o no.
I on vas anar a veure el partit del Barça, et vas trobar el de l'anunci de l'Estrella d'Am?
No, ho feien a l'hotel. Hi ha 6 o 7 canals, hi ha 2 o 3 així una mica americans, hi ha una mena de televisions que ho donen quasi tot i... i ho vaig veure.
No, però el Lluís et pregunta si et vas trobar el de l'Estrella d'Am.
Ah, no, 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 perquè jo estava a l'hotel de l'habitació perquè eren les 4 de la matinada.
Ja... Entesos. Molt bé, aviam, comenceu vosaltres, sisplau, això que he demanat als oients. Calendari de Lliga. Barça-Betis, Atlètic de Madrid-Barça, Barça-Getafe, Barça-Espanyol, Gimnàstic-Barça. I Madrid-Espanyol, Recre-Madrid, Madrid-Depor, Saragossa-Madrid i Madrid-Mallorca. Quants punts penseu que faran?
Aviam, sobre el paper tenen dos calendaris molt semblants. El Madrid, diguem-ne, ha passat ja el que seria l'etapa reina, amb les dues visites del Bernabéu, del Sevilla i del València. Per tant, en aquests moments, els dos tenen 3 partits a casa, 2 a fora. Si fa o no fa, tenen un escoll, allò que sembla més difícil, com seria el Barça, la visita al Vicente Calderón, i el Madrid, la de Saragossa.
La penúltima jornada pel Madrid.
Si hi ha una petita diferència, potser, a favor del Barça, seria que, sobre el paper, el Barça anirà a Tarragona amb un Nàstic que, malauradament, ja haurà perdut la categoria. I, en canvi, que no se'n molesti ningú de Tarragona, I, en canvi, el Madrid té la visita al camp del Recreativo de Huelva, que si bé pot trobar un ambient allò més o menys favorable, perquè hi deu haver molta penya madridista per aquelles contrades, però és un equip que està fent bon futbol, que està sent una de les revelacions de la temporada i li pot posar més problemes que, a priori, pot trobar el Barça al camp d'Alba.
O sigui,
no?
Per abreujar, diríeu que el Barça, els 3 partits de casa han de ser 15 punts, amb el Betis, amb el Getafe i amb l'Espanyol?
No, és que no hi ha una altra opció.
El del Nàstic se suposa que també hauria de ser-ho, sobretot si el Nàstic ja és a segona divisió.
Jo crec que el Barça, guanyant tots els partits i amb un empat al Vicente Calderón, crec que el Barça seria campió.
Esteu d'acord, Emilio?
No, a veure, hi ha una cosa que sí que tenim d'abans de fer el comentari del calendari, és dir que el Madrid, durant l'últim mes, li han posat totes les proves del món, Sant Sebastià, València, Sevilla, i les ha passat, O sigui que ara ja està aquí, de veritat. I després hi ha altres coses, que és, per exemple, hi ha equips com l'Espanyol, per exemple, no?, que juga amb el Madrid i juga amb el Barça, però clar, les dates de que juga l'Espanyol amb el Barça i el Madrid no és el mateix. O sigui, és a dir, perquè l'Espanyol està amb el tema de la UEFA...
L'Espanyol anirà al camp del Madrid 3 dies abans de la final de Glasgow.
I ve al Camp Nou...
Vale.
I ve
a l'última jornada.
I ve al Camp Nou el 10 de juny.
No serà després de la...
No s'ha de fer la final, no.
Però vull dir que aquestes coses són bastant importants, no?, en aquest sentit. I després també està el tema que no podem oblidar això de l'Atlètic de Madrid, que passa sempre amb el Barça, no?, que a veure si aquest any, que ho necessiten de veritat, doncs no passarà.
Ramon,
és veritat que els calendaris, perdona, Toni, els calendaris són molt similars, però també és veritat que la sensació del Madrid ja és una sensació que obliga el Barça a fer el que tenia d'haver fet durant els mesos anteriors.
Ramon?
És que les condicions de competitivitat dels rivals de Barça i Madrid dependran, com deien tant el Lluís com l'Emilio, de cada jornada. És a dir, tu et pots trobar que l'Atlètic de Madrid, si jugui molt o entrar a la Champions o entrar a la UEFA, no és el mateix, que el Recreativo potser ja no s'hi jugui res quan jugui amb el Madrid, que el Saragossa no se sap si ja no va a la Champions perquè no té cap possibilitat a la penúltima jornada, és a dir, variarà molt en funció de la jornada. El que és evident és que tots dos tenen un os, perquè el Barça amb l'Atlètic de Madrid les últimes 4 temporades hi han 2 derrotes i 2 empats, per tant no és un camp ni un rival que li vagi bé. També ho és el Saragossa per al Madrid, l'equip que va acabar amb els Galàctics des de que Víctor Muñoz va guanyar la Copa del Rei a Montjuïc i va començar tota la caiguda de l'Imperi Blanc, per dir-ho d'alguna manera, i per tant fer qualsevol càbala és difícil. Ara, evidentment, el Barça, per les circumstàncies que té, i els 2 punts, que sempre ens provoquen, són 2 punts ficticis, perquè el gol a baraix és en contra, no, i no dius que sí.
En aquest moment, sí, seria un perquè no té més marge d'error.
L'empat no li val al Barça, l'empat a punts.
El que sí és evident per mi és que el paisatge psicològic, Madrid té un domini escènic. O sigui, jo crec que el Barça no ha sabut articular un domini de que va per ells. Aquí els discursos dels jugadors són cadascú per la seva banda, ens fixem en si s'abracen, si no s'abracen, si estan bé o estan malament, no sabem exactament quina és la resposta o un ànim del club. És a dir, he vist molt els jugadors amb patrocinadors i amb molt pocs actes públics, i veig una imatge de dispersió que a Madrid no la veig.
Això que diu el Ramon és no només és veritat, sinó que ja ho hem comentat algun cop, que aquests 2 punts que té el Barça, si haguessin sigut l'any passat, no dubtaríem, no faríem cap cabala ni cap, guanyaríem la Lliga llista, no? I en aquest sentit podes fer comptes, podes estar realment amenaçat, podes tindre les teves dubtes. Per què? Perquè s'ha perdut tot això que diu el Ramon, evidentment.
No, clar, i és que ens fixem si s'abracen o no s'abracen, perquè malauradament no s'abracen. perquè si s'abracessin no ens hi fixaríem. I si resulta que quan es fa un sopar d'aquests per fer pinya a la plantilla i anessin tots, doncs aleshores no donaríem importància a les absències.
M'entens? Perquè tinc entès que van arribar a l'hora que van voler.
No, sí, mira, ja a l'hora els que som impuntuals de mena no hi donem tanta importància, Emilio. Però els que sobre, els que hi han d'anar-hi principalment ja no hi vagin i encara no sapiguem per què no hi han anat, aleshores, perdó l'expressió, cagada pastoreta.
Ja, la situació del Madrid hi ha per mi una circumstància molt curiosa. Està passant el mateix que les eleccions. O sigui, ningú es creia que Calderón seria mai president del Madrid. Ningú s'ho va creure fins que van sortir les votacions. O sigui, tothom creia que Florentino tenia el seu testaferro, que tot estava amanit, i de cop i volta apareix com a president, allò inopinadament, Ramon Calderón. I ara han passat una situació semblant a nivell d'equip. És a dir, ningú creu en aquest equip, Capello traeix els seus principis, com ho vulguem, i hem arribat a un punt en què, a més, Capello, que és més murri, se la sap totes, ha acabat gairebé contactant amb tot. Torna a jugar Diarra i Emerson, el Raúl juga mitja part, l'altre mitja part la juga el Guti.
Emerson aclamadíssima i el Bernabéu.
Ha invertit, té un increixendo, està en una situació que és un equip que en aquest moment va molt fort. El Barça, per contra, jo crec que a Sant Sebastià va aconseguir una cosa, que és invertir aquesta sensació de que l'equip no anava. Ha canviat una sèrie de registres i l'equip, d'alguna manera, va respondre a un partit de molta exigència. Això de que Ronaldinho faci de passador, això que Eto'o doncs, es dediqui més a fer gols, tal vegada no fer un 4-3-3, sinó un 4-4-2...
Que entrin els de la segona línia, que no estaven aportant gols aquesta temporada, perquè vull recordar-vos que entre Iniesta, Deco i Xavi només sumen 9 gols a aquesta lliga, 9 gols amb els migcampistes ofensius, és un registre pobríssim, i això com a mínim doncs es va invertir en el partit.
Aquesta correcció crec que és important per agafar moral, perquè a cap i la fi l'equip està, com hem començat des de la primera temporada, l'equip tothom se l'està mirant aviam què passa, però jo no veig aquell discurs madridista que ara em fan sentir cada dia amb el barcelonisme. No ho veig, i crec que l'equip és l'únic avantatge i l'única cosa que ens pot portar una mica cap al triomf.
En aquest sentit, vull dir una cosa, estem en un final de campionat que el que perdi sortirà molt mal parat, Li farà moltíssim mal en un i en altre per veure el campionat, Perquè el Madrid, al final serà... Bueno, mira...
Jo crec que, per desgràcia, té més a perdre el Barça que el Madrid.
Sí, d'acord amb el que diu l'Antonio.
Però molt més, Home, t'has passat la Lliga líder. El Madrid ha fet una Lliga de pena i resulta que t'està disputant el campionat.
No estic parlant únic i exclusivament del títol. Estic parlant de què passarà el dia després. És això del que estic parlant. O sigui, estem en una situació...
Home, a nivell...
Escolta, Madrid ha tornat a il·lusionar la seva gent,
A nivell institucional, Emilio, jo crec que el dia després aquí al Barça no passarà res, s'haurà d'abordar una reestructuració de la plantilla més profunda de la que segurament s'abordaria en el cas de que no es guanyés.
Jo et dic una cosa, tant a Madrid com a Barcelona passaran moltes coses el dia després si perden el campionat. En totes raons, insisteixo, perquè probablement el Capello farà una conferència de premsa i no veus tu la que pugui liar.
No, claro, a les peinetes de Capello aquell dia poden ser, vaja, enriu-te'n de les que els va fer a la grada.
Però, home,
no, perdona, el paio i a tota la majoria de la bruneta mediàtica,
En aquest frec a frec sí que hauríem de recordar que a l'època de Cruyff, perquè es mobilitzés més o menys la directiva, passés el que passés, el Barça va guanyar, doncs amb aquest mano a mano amb el Madrid va saber psicològicament ser superior, i el Madrid l'única vegada que en aquest frec a frec últimament ha guanyat el Barça ha estat justament en Capello, que era doncs la temporada doncs con Robson, que aquí no dic que hi hagi la mateixa situació ni molt menys, però sí que era, no hi havia tampoc aquella pau institucional o aquell que tothom remés en la mateixa direcció, sinó per la situació de Núñez, que vingui Van Gaal, o sigui, hi havia com una espècie d'inestabilitat, i crec que d'alguna manera el club faria bé, no sé com, ells ho saben millor que ningú, per recuperar que el club remés en una sola direcció, i en aquest moment veig, no diré desunió, sinó dispersió, o sigui, la gent constantment ens preguntem, fem càbales, fem punts, perquè ens hem de convèncer nosaltres mateixos, perquè si no ens convencem, o sigui, busques la persona que per tu és més fiable pel carrer i li dius, escolta, com ho veus, guanyarem la Lliga? Perquè d'alguna manera vols reafirmar la teva creença en que la guanyaràs, i això és quan de vegades, per les circumstàncies que siguin, doncs tens els certs dubtes.
Sí, no, evidentment en aquests moments el culer es mira aquest final de temporada amb el cor una miqueta encongit, no sé si perquè està mal acostumat de com s'han guanyat les dues últimes lligues, però tot i havent guanyat dissabte, mira, una cosa molt significativa, no? A la cursa aquesta del Corte Inglés hi havia menys samarretes del Barça que altres anys, tot i que el dissabte a la nit, feia molt poques hores, el Barça viu anys de Sant Sebastià, en veies moltes més del que és habitual de l'Espanyol? L'orgull perico està sortint, evidentment, des del moment que s'han classificat per la final de la Copa de la UEFA. És a dir, hi ha un cert encongiment,
Si mires les apostes de la gent, hi ha molta gent que ha apostat familiarment, en conec 3 o 4, no sé si és extrapolable, i potser va dir, home, és una conclusió demagògica, de gent que ha apostat en que el Barça perdrà la Lliga, perquè si la guanya està content, va, i se la paga
això,
ja us ho deia.
Això és el que no pot ser.
Perquè és el caràcter aquest victimista de dir, bueno, però això en conec, ja t'ho dic, en conec 3 o 4.
Escolta, si el pas del Dream Team i una miqueta aquest equip de Rijkaard ha servit d'alguna cosa, coi, és per mirar-nos els finals de Lliga
justament,
amb una mica de confiança. Aviam, qui voldria ser el Madrid en aquests moments? Per més que hagi superat tots els obstacles que deies, Emilio.
No,
oi que no? Doncs
no,
ja està.
Sí, però de qualsevol manera nosaltres sempre hem parlat del Madrid i mai hem parlat del Sevilla, eh? O sigui, és a dir, amb aquest sentit
el Madrid
s'ha complit, eh?
No, sí, home, perquè normalment suposo que l'ofici i l'entitat...
Hi ha un punt de ratxa, tu agafes el partit d'ahir del Madrid, l'Alves té l'oportunitat en dues ocasions de posar-se a 2, i el Sevilla va 1-0, però aquelles circumstàncies que fan que totes et ponen, el Madrid li suporta un partit rodó, a més, amb una circumstància, com deia de Capello, que és que Guti, que és com el vol utilitzar ell, mitja hora, no el vol una hora el Guti de l'alineació titular, el vol perquè sap que és un jugador que té mitja hora, tres quarts, però no per un jugador titular. Pam, això és el seu moment. Saps què vull dir? Aquells detalls que tot gira la mateixa direcció.
Fixa't en una cosa, Ramon, i és, no sé si és coincidència, però sí que és curiós, que ara arriben els dos equips en una circumstància molt semblant i a mirar de resoldre aquest final de Lliga aplicant el plan B. El Madrid es resol els partits claus de les dues visites del València i del Sevilla a través del plan B, perquè en el partit contra el València no reactiva el partit fins que no fa entrar Beckham, que ara es converteix en una peça insubstituïble, intocable, fins al punt que han hagut de mobilitzar tots els estaments perquè li traguessin aquella famosa targeta groga perquè pogués jugar ahir a Sevilla, i amb l'entrada de Guti també el dia al València, i evidentment la d'ahir, que va ser la peça vital del canvi d'escenari del Madrid. I el Barça també entra, com tu comentaves, amb un plan B. Es treu a Ronaldinho de la banda, on estava entrant en una dinàmica que semblava el Rivaldo dels pitjors temps. Se'l fa jugar del millor outgroup del Dream Team, i allà reactiva la manera de jugar al Barça. Ja no es juga a l'habitual 4-3-3, aquí hem passat ara un 4-4-2 amb enganxa de Ronaldinho. És a dir, els dos equips han hagut de renunciar als seus principis, perquè Capello amb algunes coses ha hagut d'empassar saliva, i Rijkaard ha hagut de rectificar sobre la marxa el guió per poder tenir un equip més competitiu.
No?
Perquè amb els seus, perdona, amb els seus arguments habituals, el Barça era clar que no podien sortir-se en aquesta recta final de Lliga.
Hi ha un punt, de totes maneres, que és el que provoca més malestar. És a dir, el Madrid s'enganxa a la Lliga el dia que empata el Camp Nou amb 3-3, perquè aquell era el partit que el Madrid desapareixia. Sí. I això, vulguis o no, el Barça ha desaprofitat amb la visita al Bernabéu, que va fer un partit molt trist, i aquí el Camp Nou, amb un gol de Messi, que és el que ara en aquest moment li dona el liderat al Barça, no ho oblidem, el Madrid es creu que té opcions. Diu, escolta, si hem estat així, per què no ens ho quedem de creure? Però si és el Barça el que li ha donat vida en aquest sentit, i això és el que fa més pupa.
11:25 minuts, recordeu, mati@catradio.cat, quants punts faran els uns i els altres. Una pausa i continuem de seguida.
L'assegurança de cotxe més econòmica es troba a Balumba Pones, o al 902-933-456. Balumba Pones. Més fàcil, més ràpid, més Balumba.
Aquesta nit, a Entre Línies, coneixerem com viuen dues famílies amb quadrigèmins i parlarem de les seves preocupacions. I després, anirem a les discoteques llatines, un punt d'integració de cultures, sobretot per a joves llatinoamericans. Entre Línies. A TV3, avui a la nit.
Et podríem dir que el suc Pasqual és més bo que el suc de taronja acabat d'esprema, però diríem una mentida. Podríem adornar aquesta falca amb música i sons per convèncer-te'n, però no volem. Et volem dir la veritat. Ni el millor dels sucs refrigerats es pot comparar amb un d'acabat d'esprema. Ara, això sí, a Pasqual tenim el procés de producció que menys afecta el gust i les qualitats del suc. Per això som, gairebé, el millor suc de taronja que pots prendre. Suc Pasqual. Busca-la refrigerats.
Grup Llet Pasqual, patrocinador de l'equip paralímpic espanyol.
Sariño, el nen ha agafat una de les meves corbates i li ha posat a la neguet de goma del bany.
Lògic, amb les noves tovalloles de disseny que ens ha regalat Caixa Tarragona.
Si vols un bany elegant i de disseny, incrementa el saldo de la teva llibreta preferent amb 2.000 euros entre el 7 i el 24 de maig. Vine a Caixa Tarragona i emporta't un joc de tovalloles dissenyades per Devota i Lomba.
Onze i 26 minuts. T'ha sortit ja la maleta, Emilio, o no?
No encara.
No encara.
I no triga més a sortir la maleta que a arribar al vol.
sortint.
Estan sortint? Bé, avisa'ns, perquè això és un esport de risc. Ja saps que és molt emocionant, pots fer apostes també, pots apostar contra tu mateix, aviam si surt o no surt, perquè això és tremendo. Bé, l'Espanyol per la porta gran és a la final de la Copa de la UEFA, a més ahir matemàticament guanyant a l'Atlètic de Madrid ja és, doncs ja és a primera la temporada que ve. O sigui que, de moment...
No, és la primera la temporada que ve i encara li dona opcions d'aquí del que parlàvem abans de la importància de la circumstància en cada partit del calendari. Sí que és cert que diumenge i que dissabte aniran al Bernabéu no amb els dos ulls, sinó amb gairebé els dos ulls i les dues orelles posades amb la final de Glasgow. Però Valverde ho deia, clar, l'Espanyol ha fet una gran campanya a la UEFA, però es tracta també, si no es pot guanyar la competició en la final de Glasgow, de fer-ho a través de la Lliga. I ara l'Espanyol torna a tenir opcions, encara que remotes, de poder entrar la temporada que ve via Lliga a la UEFA. Per tant, doncs, escolta'm, no està de més que no deixi de renunciar a aquesta aspiració, no?
I juga amb una convicció i amb una determinació que fa que entren i surten jugadors a l'alineació i l'equip continua sent fiable. Tu agafes l'alineació d'ahir i dius, ostres, aviam si no aniran per al partit. I l'Atleti de Madrid no va tenir ni ocasió de guanyar el partit.
Tamudo no va jugar, no?
No va jugar Dilan Peña, no va jugar...
El Pandiani sembla que tenia febre.
I una cosa molt important que s'ha de dir i que s'ha de recalcar, i això té molt de mèrit el que està fent l'Espanyol, amb una majoria de jugadors del planter.
El sisè hi va debutar, Lluís.
Amb una majoria de jugadors del planter. Té una defensa íntegrament gairebé, la majoria de vegades, formada per jugadors del planter, amb Torrejón, Jarque, Chica, David García, el mateix Gorka se'l podria considerar porter del planter, després jugadors del mig del camp, té el Tamudo a la davantera... La veritat, el model...
El problema, Lluís, és que els estrangers no marquen la diferència. L'Espanyol, si arriba a tenir tres estrangers que marquen
si enganxés el Lauricen de Torn, a l'Encó no hi ha el tema al Kameni, però si enganxés el Lauricen de Torn o algun jugador d'aquests, tipus Paulsen o un d'aquests, sapigués encertar amb algun estrangeret bé, em sembla que és un model que des de fa molts anys tenia idealitzat. Recordo perquè hi havia parlat fa molts anys el Pedro Tomàs, quan era gerent a les èpoques, no d'Antonio Baró, de Don Manuel Meller, que deia que l'Espanyol s'havia de fer a través d'un equip format amb el planter i aleshores encertar amb aquestes dues o tres figuretes estrangeres, i crec que mica en mica està arribant cap a aquest camí, perquè a més no oblidem que té a la secretaria tècnica un home com Paco Herrera, que és una formigueta al futbol, que va estar al Liverpool d'Antonio Benítez, de Rafa Benítez, i que en definitiva igual li pot arribar de trobar aquesta línia.
Ara hi ha un
punt, línia,
no? Hi ha un
punt. I además con un futbol estupendo,
Sí, però a més hi ha un punt de...
A la temporada. Maleta, ja està aquí, la maleta.
Home, felicitats.
Estàs a punt de carregar-te Valverde, que, o sigui, hi va haver una persona que el va salvar, perquè estava pràcticament consensuat que el fessin fora, i segons el que jo he sentit de dir, doncs hi va haver allà una intervenció d'última hora de dir que no, i ara és el meu entrenador. I això va passar fa... Quan? El mateix podríem aplicar al Madrid, el mateix és a dir, el futbol és tan canviant que de vegades...
Això passa tant tots,
Però tant, el Rijkaard també va estar a punt de ser... Perdona. Amb aquell 5-1 a Màlaga.
I a València li va encantar Benítez Betellà.
Per entrenadors orgullosos, per exemple, el paper i de Mourinho, no? Que té la capacitat...
Jo ara els estimo més que abans.
D'on se'n va els seguidors del Chelsea, perquè podem dir que el Chelsea, el Mourinho, ens agrada més o menys, però el Chelsea ha estat amb el Liverpool fent un bon partit, i ahir amb l'Arsenal també. Jo no ho dic en el sentit d'ara dir aprofitem Mourinho, no, sinó que el Chelsea em sembla un equipàs. Després estarem més d'acord amb com juguen o no. Però l'orgull d'un entrenador que es passeja i diu... En la derrota jo també dic que si voleu jo continuo aquí, ho farem millor que mai.
Què deies, Emilio?
No, dic que el Mourinho fa això quan està més necessitat que mai, de tot això, no?
Ja, bé, naturalment. Bueno, acabem.
La situació de Mourinho és bastant divertida, O sigui, també és una cosa per saber què passarà aquí,
Bé, ell diu que es presentarà amb no sé quants de juliol per planificar la temporada que ve, no?
Sí, amb el
Chelsea, ja està. Bé, acabem. El Nàstic va escenificar ahir la rendició. La frase és de Ricard Torquemada.
Sí, crec que és molt ajustada, i pel que vaig veure, no vaig veure tot el partit, el vaig veure allò després a trossos i tal, i no, el discurs que va fer el president i els directius era, doncs, més o menys donar volta sobre aquesta idea del Ricard, que l'actitud, la indolència, un gol en pròpia porta, no tenir respostes, crec que és una mica això, és la rendició, no assumir que no hi ha res a fer.
Aviam, Correus, guanyarà la Lliga el Barça per 2 punts la penúltima jornada, que es venguin l'Eto. Tu creus? No sé.
Aquest és contundent.
I un altre. Estava llegint els pronòstics del pitoniso Ricardo Pastor de fa 3 jornades i donava 68 punts al Madrid al final de Liga i ja en porta 65.
Bueno.
No li quadra.
Va donar un desenllaç amb gol a Veraix del Barça superant el Sevilla en primer i segon de la classificació i el Madrid tercer. Però jo continuo pensant que com que el Pitoni Sopito gairebé no s'equivoca mai i ha donat que el Barça serà campió, doncs continuen confiant en els seus bons auguris.
Això no va dir jo ara.
Va. Senyors, fins a la pròxima, que vagi bé.
Vinga,
adéu.